Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Molt bon dia, matiners. Com va sa cosa? Com va sa cosa, Cristina Ramon?
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Això que és un cafè o un té? No se sap molt bé.
Una mescla de ses dues coses, perquè no en tenia per fer-me'n un sencer. I he mesclat remitjos.
Molt bé, ella és na Cristina Ramon, jo som en Vicent Tura, en Pablo Morganti, estan els controls tècnics, estaran per aquí també dins d'una estona, na Irene Roig Francolí i en David Ventura. També tindrem de convidat a sa gent de Billy Flamingos, una de ses bandes de rock i vicenques en més projecció, que acaben de llançar nou àlbum i són disc de la setmana amb el seu nou disc, que es titula Linde. Són una gent que canten en castellà. I a més, ses nostres seccions habituals, es cantant sota la dutxa, ses notícies del futur passat, i moltes coses més fins que siguin les 7 del matí i sa gent d'informatius ens desallotgi.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Avui és dimarts 14 d'octubre, és Sant Calix primer papa, Sant Just bisbe i Santa Fortunata, que és la que millor sona. Avui també és el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, és el Dia de la Cosidora, felicitats a sa mamà, el Dia Mundial de l'Espirometria, que és aquella prova mèdica que et fan bufar en un tubet, i entre altres, el Dia Internacional d'Ada Lovelace.
Molt bé, qui va ser Ada Lovelace? Potser t'estaràs preguntant. Idò, aquesta senyora va ser l'única filla legítima de Lord Byron, el gran poeta romàntic anglès, i Anna Isabella Noel Byron. I va viure no gaire temps, entre 1815 i 1852. I a més, va ser escriptora i matemàtica, i com a matemàtica va ser la primera persona en reconèixer que una màquina podia tenir aplicacions més enllà del càlcul pur. Ho va fer amb una màquina així molt experimental que estava construint un altre personatge de l'època. I va ser la primera en publicar allò que avui es reconeix com a primer algoritme. Això va ser l'any 1843.
Quasi res.
Que va ser la primera, d'alguna manera, va ser la primera programadora de la història.
Uh-huh. La seva efemèride se celebra cada segon dimarts d'octubre i serveix també per retre homenatge a totes les dones que s'han implicat en el camp de la ciència, la tecnologia o les matemàtiques. Sense anar a Ada Lovelace, ChatGPT no hauria existit mai. I, bueno, ara canviem ja d'efemèride i de tema completament. La següent és una referència musical i matrimonial a parts iguales. Matrimonial és judicial.
Sí.
Un 14 d'octubre de 1976, després d'un llarg historial d'incidents amb violència masclista inclosa, es divorcia la parella musical des moment Ike i Tina Turner.
Ike and Tina Turner.
Bueno, i que per que no saben anglès.
S'ha de dir que la violència era d'ell contra ella, no era de Tina Turner contra Ike.
Sí, sí, i s'ha de dir també que a partir dels divorcis, sobretot a partir dels anys 80, a Tina Turner li va anar molt millor en solitari en el món de la música.
Sí, qui se'n recorda de sa amica Ike?
En canvi,
en canvi, a sa radiofórmula encara escoltaràs molt sovint èxits de Tina Turner com aquest I Don't Wanna Lose You. Saps que no te pots perdre? Saps que no te pots perdre, Cristina?
Ai, no ho sé,
Cristina?
No ho vaig veure mica.
No, sa previsió dels temps. I just wanna to love, to love. I si la cosa no acaba d'aclarir, tenim alerta taronja Eivissa i Formentera fins a les 7 del matí, i així com es desplaça, així com acaba Eivissa, comença a les altres illes. A Mallorca ja la tenen, l'alerta taronja, la tindran aproximadament fins a meitat de la tarda, i a l'illa de Menorca, a partir d'ara ja, entren en alerta taronja i la tenen, en principi, prevista durant tot el dia. De manera que molta precaució. Què vol dir això? Bé, que s'esperen ruixades que poden ser localment molt fortes acompanyada de tempesta. En qualsevol cas, ja ho sabeu, cels tapats i ruixades localment fortes o molt fortes, amb tempesta, temperatures amb pocs canvis i el vent serà fluix a moderat de component est. Temperatures no són gaire rellevants, tampoc, no hi ha gaires canvis. 16-25 a la ciutat de Palma, Eivissa 18-24, 18 de mínima, 24 de màxima, òbviament, i a Menorca tindran, per exemple, a Maó 19 de mínima, 24 de màxima.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
El temps està interessant, però també està interessant la secció Cantant sota la dutxa, que, per cert, és una paràfrasi de Cantant sota la pluja, el famós musical. Mira, justament. D'aquesta secció, en qualsevol cas, se n'encarrega en David Ventura de seleccionar una cançó diària per començar a dir amb un poc d'alegria. David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Comencem aquest dimarts amb un senyor que és llegenda de la música popular jamaicana, Derrick Morgan, un senyor que a començaments dels anys 60 ho va ser tot a Jamaica. Va ser dels primers artistes que, a partir de les músiques caribenyes que es feien als anys 50, van crear un estil nou que aleshores es deia ska, després es va convertir en rocksteady i a començaments dels 70 va derivar en el reggae. Morgan va estar a tots els llocs i a totes les salses. Va ser dels primers fitxatges del productor Duke Reid i va enregistrar els mítics estudis Tres Orais. I als inicis de la seva carrera va tenir una ferotge rivalitat amb Fritz Buster, que era l'altra figura emergent de l'esca. A les seves cançons s'envien recadets, però afortunadament mai van arribar a les mans ni a les pistoles. A començaments dels anys 60, Derrick Morgan va acumular números 1 sense pausa, amb una ànsia bulímica. Un exemple és aquest tema de l'any 61, que va cantar amb una dona que es deia Patsy i de la qual no he trobat pràcticament cap informació. És un himne al bon rotllo que es diu Feeling So Fine.
I'm feeling so fine, now that you're on my mind. Come let me hug you, baby, come let me kiss you, baby, come let me tell you what I've been missing, baby. I'm feeling fine, now that you're on my mind. Meant to be. Oh, I'm feeling so fine, now that you're really mine. Come let me hug you, baby, come let me kiss you, baby, come let me tell you what I've been missing, baby. I'm feeling fine, now that you're really mine.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Llista!
Molt bé, ja tenim una llista. doncs la setmana passada va ser el tancament de les discoteques, el cap de setmana passat, els famosos closings que provoquen el desplaçament a Silla de milers de clubbers en un apoteòsic remat final de la temporada. Hi ha milers de clubbers i na Cristina Ramon...
Jo som una d'elles, claro que sí.
Que no està desplaçada, sinó que és d'aquí.
Sí, però així tot, jo ja crec que era hora, de tancar.
Sí, ja era una
ja
mica
hora. Ja tocava tancar per poder donar una fregadeta, sí. Fer nets els vidres...
Etcètera.
Aquestes coses.
Molt bé, avui, perquè us faceu una idea de la dimensió del negoci de soci nocturn, el que us tenim preparat és un rànquing de tres DJs, els top 3 dels DJs millors pagats d'Eivissa. Però, per favor... Anem a posar una mica de música més adequada.
Efectivament, a Eivissa, la tardor no comença quan dius l'Agència Estatal de Meteorologia. Què diu aquesta gent? No. Ni tampoc quan diuen els astrònoms, ni els astròlegs, ni quan cauen les fulles dels arbres, ni quan arriba la primera bufada de tramuntana, ni tampoc quan moscau damunt sa mare de totes les danes. No, no. La tardor a Eivissa arriba quan ho decideixen les discoteques. I punt, ja s'ha acabat, no hi ha més discussió.
És així, no li doneu més voltes. Per mal o per bé, avui no entrarem a analitzar-ho. Això que cadascú s'escrigui el seu propi article d'opinió. L'únic que farem avui és contar-vos què cobren els DJs que treballen normalment a Eivissa. Li hem donat forma de rànquing, però o de top 3, però preneu-vos-ho de forma orientativa, perquè realment és molt difícil saber què cobra aquesta gent i estan parlant d'estimacions fetes amb recerques a internet i també fent servir ChatGPT. I...
Hem caigut, eh?
Sí, sí. Li hauríem d'haver preguntat directament a en David Guetta, que cobra, que seria la forma de saber-ho de primera mà, però no tenim el telèfon. I el primer de la nostra llista, del nostre top 3 de discjòqueis, és, efectivament, David Guetta.
Abans ja l'estàveu escoltant amb una cançó titulada Beautiful People i aquesta es diu I'm Good, que a més aquesta és la versió com a més suavitzada, perquè aquesta diu Freaking Night i n'hi ha una que és Fucking Night o
ah,
alguna
sí?
Cosa així.
No m'ho diguis.
Sí, així de friki som. Però bueno, aquesta és bastant mítica.
I tu com sabies aquesta cosa?
És que clar, hi ha informació que jo tenc que tu no, sí, no t'imagines, sí, 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 sí. Però tu aquesta també te sona, no?
Sí.
Tu aquesta la coneixies.
Sí.
David Guetta és un dels referents de sa música de ball contemporània en els seus 57 anyets. No és un al·lutet, ja. Així tot, aquest estiu no ha sortit de ses discoteques eivissenques amb residències tant a Ushuaia, ja, sa ja clàssica festa Fuck Me I'm Famous, com a sa nova discoteca Universe, que abans era Privilege i abans de Privilege era Q. En sa festa Galactic Circus, Guetta està en el sector des dels anys 90 com a mínim. Se li ha de reconèixer un notable olfacte per adaptar-se als gustos del públic més mainstream, perquè ha sobreviscut molt bé. Es diu que per una sessió de 2 hores, en un club gros i amb aforament complet, pot cobrar uns 120.000 euros. Ha estat coronat com a millor DJ del món per sa revista DJ Mag, així que es pot esperar que seu caixer pugi encara més l'any que ve.
Això sense comptar que deu cobrar, que deu cobrar per hits com Titanium, When Love Take Over, Hey Mama, Play Hard o Without You. A veure, les melodies de David Guetta no és que siguin molt complexes, però funcionen entre la població en general. En realitat, no trobareu un fanàtic de l'electrònica, un autèntic clubber que li agradi a David Guetta, però... és un ídol de masses.
Però a part no hi va haver una polèmica de que havien dit que l'havien vist posar com un pendrive.
Sí, fa uns quants anys.
I reproduir sa música sense fer absolutament res.
Sí.
No sé si es va arribar a confirmar.
No, m'imagino que no es degui confirmar de cap de ses maneres.
Però vaja, allí segueix, vull dir, sa polèmica dona igual, ell ho peta igualment.
Sí, sí, això és igual. Sa polèmica no arriba moltes vegades en el públic en general.
No.
Estan parlant avui de discoteques, de discjòqueis i de pasta, aquí en el primer vol, a Formentera, sa nostra llista. Tres coses molt lligades, a Eivissa. El nostre següent convidat a sa llista de DJs millor pagats d'Eivissa és... Martin Garrix.
Segurament aquesta cançó també us sonarà. El que no crec que us soni, perquè no me sonava mica, és el seu nom complet. Aquest senyor és Martin Gerard Garrixsen, conegut artísticament com Martin Garrix, i és un DJ i productor neerlandès que des de ben jove ha demostrat tenir un talent extraordinari per sa música electrònica. El seu gran salt d'èxit va ser amb Animals, que l'estava escoltant el 2013, quan tot just tenia 17 anyets. I és sa cançó pues, que estàs escoltant i que segur que ja has escoltat 200.000 vegades més. Garrix ja té una edat més esperable per un DJ. Va néixer el 1996 i té 29 anys. Des de seu primer èxit ha col·laborat amb artistes de primer nivell com na Dua Lipa o en Bono. Ha estat reconegut diverses vegades com el millor DJ segons la revista DJ Mag i ha mantingut una gran consistència en l'escena global de l'electrònica de ball. A Eivissa, l'estiu del 2025, celebra una dècada com a resident a Ushuaia amb una festa titulada X per commemorar els seus 10 anys d'actuacions a Silla. Va celebrar el closing de...
No seria X o X, seria 10, m'imagino.
10.
10 en números
10
romans.
En romà.
Sí.
Però bueno, X pues, com que queda més èpic, no? Va celebrar el closing de la seva festa el passat 25 de setembre, fa res. Es calcula que pot cobrar entre 85.000 i 260.000 euros per sessió.
Les estimacions de que cobren per sessió les ha fet el ChatGPT i també buscant a rànquings. Recordem, David Guetta estava amb 120.000 euros per un show amb aforament complet i en aquest cas estaríem entre 85.000 i 260.000 euros per sessió.
Són
xifres poc fiables perquè, clar, es mantenen en secret i, a més, depèn
normal.
Molt, són molt variables. Principals hits d'aquest home que estàvem parlant, de Martin Garrix, Animals, In the Name of Love, amb Bebe Rexha, Wizard o Scared to be Lonely, amb Dua Lipa. Seguim amb la nostra llista de DJs millor pagats.
Amb et costa, no dir DJ, ok?
Sí, amb el nostre top 3. Aquest tampoc no és un DJ que no pot faltar en el nostre top.
Així millor, hombre.
Estan parlant de Calvin Harris.
Aquesta cançó també va pigar molt fort, eh? En Calvin Harris, nascut en gener de 1984, té 41 anyets. El seu nom real és Adam Richard Wiles i és escocès. Ha esdevingut una de les figures més prominents de la música electrònica i comercial a nivell mundial. Va començar la seva carrera al voltant del 2002, guanyant reconeixement amb àlbums com I Created Disco i Ready for the Weekend. El seu gran auge va venir amb... 18 Months en 2012 amb hits com We Found Love, aquest que estava escoltant amb la Rihanna, I ha col·laborat també amb artistes de diferents gèneres, des del pop en el dance house, mantenint un estil molt accessible. És conegut no només pels grans èxits de discs, sinó també per ses residències i concerts massius, sa seva presència en els festivals i el domini de ses streaming. Aquest 2025, la seva doble residència a Ushuaia i Ibiza confirma la seva capacitat de convocar públics molt grossos i mantenir un alt nivell de demanda. Ha guanyat diversos premis i manté constància en les llistes de DJs millor valorats.
Podríem dir que és un Guetta així en versió escocesa. Segons les estimacions d'internet, Calvin Harris podria arribar a cobrar fins a $500,000 per esdeveniments molt grossos, el que el convertiria en aquesta llista teòrica dels DJ millors pagats de la nostra llista, el convertiria en el guanyador. Però ja us deim que, segons com ho busqueu a internet, surten xifres diferents. En aquesta llista també hi hauria de ser Solomon, que també ha estat aquest estiu a Eivissa, i que, segons les estimacions, està cobrant per sessió entre 100.000 i 200.000 euros. Què us pareix? Són xifres desorbitades? A tu què t'apareix?
No, jo crec que jo els hi pagaria perquè se n'anessin. Però no tant, perquè no em sobren tant els sous. No, jo crec que cobren massa poc, aquesta gent.
Sí.
La feina de DJ o de DJ-hockey, el que siga, és molt dura. Treballes de nit, has de fer com que t'ho passes bé, toques allí uns botonets en una taula, que els altres no sabem què estàs fent amb els botonets exactament. És una mica com el que fa en Pablo Morgantis, nostre tècnic, però molt millor pagat. És quan m'ho talla, això. Jo crec que no es tracta de baixar-li... Està ben merescut, està ben merescut.
Sí, gràcies.
Perdona, Paula, t'estimam. Estava dient bueno, això, que no es tracta de baixar-li sou, no? En en David Guetta es tracta de pujar-li, en en Pablo. Veus, és que te tindries que haver esperat a que acabés. I de passada, en altres també, que no estaria malament. I per Nadal, que IB3 m'ho regali una d'aquelles tasses fúcsia tan guais d'IB3.
Jo estic d'acord, jo de fet amb sa tassa em conform. Per netejar una mica d'ambient, s'ambient DDM, que no és, són ses sigles d'un nou pesticida, sinó
que sapiguem,
d'Electronic Dance Music, música electrònica de ball, us deixarem amb una cançó tradicional eivissenca, d'aquelles que va recollir Uc en un dels seus primers discos i que té un títol molt adequat per parlar de sous i de grans sumes de pasta. La cançó es titula Els pobres no poden viure i té probablement la millor lletra que s'ha escrit mai, no a Eivissa, sinó en català al món.
Els pobres no poden viure, sempre hem d'anar de rancor, treballant i coguent sitges per pagar recaudadors. Que fumen i no estalvien, sempre tabac desmallor, van de botiga en botiga, veient i fent la raó. Menjant-se alguna gallina i algun pollastre que por, jo he de menjar pa i sardines, guixes i algun ciuró.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Aquest és David Bowie posant la seva veu més greu, més profunda, més sexy probablement, perquè aquesta cançó té continguts així un poc eròtico-festius. És David Bowie, això es diu China Girl, amb ell arribarem a la nostra primera pausa, després tornem de seguida amb les notícies del futur passat, la secció No m'ho puc creure, després tenim una entrevista amb la gent de Billy Flamingos, un magnífic grup de rock eivissenc, moltíssimes coses fins que siguin les 7 del matí. My little China girl, wake up in the morning with a smile. Little China girl, I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant.
pressure when I look at my China girl.
Ràdio és participació.
De dilluns a divendres a les 9
i un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de Tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Pobres animals, perquè pica molt de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se lasanya pot ser vegui o no.
I, ja, no, no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
I Vetra Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. Informatiu migdia, avui a les 3.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Començam la segona part del programa. Ja ho fem connectant amb probablement la còmica més elegant d'Espanya. Irene Roig Francolí, com estàs?
Què passa?
No, que no t'havien presentat mai així.
En la meva vida.
Sempre hi ha una primera volta. Sempre, saps, això és ràdio i tampoc no m'ho veuen ni a tu ni a jo, de manera que... Bueno, ara han posat en el web de IB3, en contra de la meva voluntat, han posat una foto meua. On posa primer, que jo m'havia negat, he resistit molts anys, però al final l'han posat, perquè és una llàstima que jo crec que la gent de ràdio no se mos hauria de veure sa cara. Mai. Roig Francolí.
Per lo que hay que ver.
Bueno, així mantenim el misteri. Què te contes? Què feim avui?
Buah, avui ve coses inesperades que passen en la vida.
Sí, vinga, endavant amb el titular.
El titular diu així: despedido por llevar al trabajo una tarta de cumpleaños con marihuana.
Alien fumeta, el único alien que habita el planeta. Alien fumeta, canutos, petardos y porros y tetas.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se compró una silla nueva, alien fumeta.
Meravella de cançó, de totes maneres, eh? Vull dir...
Ai...
Però per què no l'ascendeixen?
Ja, és que és això.
Clar.
Jo crec que és pares lloc on ha passat.
Ja. Yeah.
Perquè hi ha gent que es pot dir, bueno, encertadament, dirà, bueno, Eivissa, Califòrnia, Amsterdam... No, ha passat a Burgos. Burgos. Que en realitat, si ho penses, hauria de ser el primer lloc que mos vingués en el cap, perquè què vas a fotre enmig de Castella si estàs avorrit i tens fred?
Sí.
A més de beure i drogar-te.
Sí, sí, sí. Que...
No hi ha gaires més opcions.
Què pots fer a Burgos? Ja has vist la catedral?
Ja està.
Ja està.
Una vegada això, morcilla i després es postre, sí, evidentment. Podria haver estat un dia laboral molt graciós si no hagués estat perquè aquest senyor de l'aniversari no va calcular bé.
Mm.
Ell es va fer una tarta com per ell solet.
Mm.
Vale? Jo em pareix que aquest senyor deu ser un absolut champion de sa Maria. Vale? Aquest senyor mors a herba perquè li han dit que mengi verdura.
Clar.
Aquest senyor té de contacte d'emergència seu camell. Aquest senyor és Obèlix en una marmita de marihuana. I pensant en ell mateix, es va fer una tarta. I li va fotre un bosc de Maria i se la va portar a sa feina.
Uh-huh.
I tu, en un ratet, ja tenies gent literalment en terra. Que no es podien estar en peus, s'estaven fotent unes nyores èpiques. Van haver de cridar l'ambulància per endur-se mitja plantilla. No havien tingut tanta feina en un hospital a Burgos mai.
Clar, perquè sa gent que no en pren habitualment encara no ha desenvolupat tolerància. A les substàncies es desenvolupa tolerància, llavors, clar, no hi estan acostumats com es que feia l'aniversari, clar.
Exacte, és normal que l'hagin fet fora, però en realitat jo crec que l'han fet més fora perquè abans tampoc devia ser gaire eficient. Vale. Ara bé, una cosa en favor seu, perquè diuen que no va avisar, però és que si tu tens una galleta o una tarta amb marihuana... que a més du tanta marihuana com per tombar els treballadors d'un almacén de pneumàtics. Que és un... El teu José Luis estàndard amb ses mans negres de goma perquè els guants són per dèbils. Si tu li tens tanta Maria, es nota només apropar-t'hi.
Clar.
Sí, fins i tot si no n'has menjat mai, tu pots saber perfectament allò, saps? O sigui, tu saps que allò és vegà, saps? Perquè és més vegetal que altra cosa. Tenia tal quantitat d'herba que hi va haver gent convulsionant. O sigui, o tots tenien un problema d'olfacte, o era una tarta tan bona que van repetir. Vale? Tot i saber que jo era el postre preferit amb Bob Marley abans d'anar-se'n a dormir. Des d'aquí, amb tots els al·lotets que mos escolten, briconsejo de David el Nomo, trossets petitets, per molt bo que estiguis brownie. Que després res, però després de 2 hores estàs en el bosc parlant amb ses guineus i en realitat el que ets és un parguela al·lucinant enmig del Parc del Retiro.
Irene Rasfranco,
li passó un amigo.
Una vegada més, gràcies pels teus consells de salut pública.
Sí, senyor.
Es nota que hi ve 3 ràdios en una ràdio pública, quan tu hi ets.
Sí, senyor.
Es nota. Gràcies, bon dia.
Adiós.
Tiene un poquito de hambre, se baja el aso. ¿Quién quita necesidad de azúcar está teniendo? Alguien fumeta que recoge todos los munchies. De vez en cuando toca repostar.
Alguien fumeta.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Molt bé,
quina profunditat, que parla na Irene.
Sí, sí, sí.
En general, però aquesta intro...
En general.
Que no la sentia.
Sí, no, però... Sí, sí, i les notícies també estan bé. Molt bé, anem amb el nostre petit informatiu de ciència, tecnologia i de noves tendències, que són les notícies del futur passat. I començant parlant de temes laborals. Estàs preparada, Cristina Ramon?
Jo vaig néixer preparada.
Vas néixer preparada?
Sí, tio.
Molt bé.
Dali canya.
I millor, aquesta és l'actitud. Es burnout, és a dir, això que és estar cremat de sa feina, no només afecten els treballadors. Es veu que cada vegada més els caps, els quefes, també ho pateixen.
Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta.
Efectivament, cada vegada més càrrecs directius estan disposats a renunciar a la seva posició.
Al final renunciarà tothom, saps? No hi haurà ningú a la feina.
Sí, clar, tu aquí ets jefe, tu també renunciaràs?
Jo també.
Tu també?
Jo també.
Fuà, estem apanyadíssims, eh?
Sí.
Sí, així, renunciant a la seva posició és com poden recuperar la motivació per la feina. Segons un informe titulat 2025 Workplace Engagement Report, elaborat per Kahoot. Kahoot! Perquè és amb una exclamació. El 46% dels caps serien favorables a renunciar als seus càrrecs, no per anar-se'n a una altra empresa, sinó simplement per no treballar més de directors.
Vaja, qui ho havia de dir, eh? Un dels efectes de la cultura de la productivitat és que tant els treballadors com els caps estan a mil coses i al final no estan en cap. Els caps no estan en cap. De manera que el propòsit i la motivació de la feina es desdibuixen. Només un 47% dels directius encastats afirmen sentir-se completament implicats en la feina. Molt bé, parlam ara mateix de turisme, a la secció de notícies del futur passat. El trànsit aeri ha augmentat tant en els darrers anys que comença a fer-se insostenible de veritat.
Es España la meta ideal del turismo internacional. Y por eso al turista dedico esta canción. Presten atención. Si busca una sirena, no vaya al mar.
Ha valgut la pena deixar més rato sonar sa cançoneta, eh? L'aviació comercial reflecteix de forma directa l'evolució de l'economia mundial i cada vegada que el PIB, que és producte interior brut global, augmenta, també ho fa el número de passatgers que volen i la demanda de més avions per ampliar ses flotes, segons relata en un reportatge al portal chataka.com. Ses crisis, per exemple, sa recessió de 2008, els atemptats de S11S o sa pandèmia de Covid, l'únic que han fet és parar momentàniament un creixement que és imparable i que creix a un ritme del 4% anual.
Així és, deixant a part temes de saturació dels destins turístics, un assumpte que aquí coneixem molt bé, la qüestió és que a poc portam el planeta a una situació complicada. El 85% dels passatgers, per cert, ho fan per turisme, de manera que en realitat, i si ens posam seriosos, són viatges innecessaris. I mentre que els viatges creixen a un ritme del 4% anual, com dèiem, l'eficiència tecnològica dels avions, els biocombustibles, aquestes coses, només creix a un ritme d'un 0,3%.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Aquesta cançó fa així, fa olor d'anys 90, sobretot de la primera part dels anys 90, de ser des grunys. Són Soundgarden, un dels pilars fonamentals d'aquest estil musical, amb una cançó titulada Fell on Black Days. Amb ella arribarem quan siguin les 6:40 minuts a l'abans informatiu. We'll be right back.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dimarts totes les Balears estan ja en avís taronja per pluges i tempestes perquè des de les 6 del matí Menorca s'ha afegit a Mallorca i les Pitiuses. A Eivissa i Formentera, això sí, es preveu que es rebaixi a groc a partir de les 8. Durant la matinada ha plogut en alguns punts, sobretot a Mallorca i a Menorca, però ho ha fet amb uns acumulats escassos lluny, per tant, dels valors que poden provocar inundacions. A Eivissa ha estat, com sabeu, l'illa més castigada aquests darrers dies. Ara continuen les tasques de reparació de danys en un dels punts més conflictius, a la carretera de l'aeroport. La prioritat ja no és reobrir la circulació, sinó també impedir que es repeteixin aquests episodis. Per això s'hi preveuen obres urgents, això sí. També dir-vos que es preveu que aquesta reobertura de la via de la circulació es pugui produir en les pròximes hores. I d'altra banda, pel que fa a la crònica política, el Partit Socialista ha mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord amb el PP per facilitar que avui mateix el Parlament aprovi el compromís de pujar l'impost de turisme sostenible. Aquest dimarts migdia començaran a la Cambra Autonòmica el debat i la votació de les propostes de resolució presentades per totes les formes derivades del debat de política general de la setmana passada. I a la crònica internacional, els Estats Units, Qatar, Turquia i Egipte han signat el pla de pau per a Gaza en una cimera a la ciutat d'Egipte de Sharm el-Sheikh, una proposta que ha liderat el president dels Estats Units, Donald Trump, qui ha rebut tots els assistents un a un. El mandatari ha dit que ha estat un gran obstacle, però tot i que semblava impensable, tot ha sortit bé i assegura que la guerra a la franja ha acabat i que s'obre la porta a la pau al Pròxim Orient. A partir de les 7 ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí. Ara continua Primer Vol a Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Aquesta gent somiava amb algo important, nosaltres també. Somiam amb entrevistar els membres de Billy Flamingos, per exemple, això és important. En aquesta hora de desmatí, importantíssim per nosaltres. Guille Podevin, com estàs? Com va sa cosa?
Muy bien, muy bien.
Guitarrista, cantant, líder i compositor de Billy Flamingos.
Hago de todo, Vicencia, lo intento, por lo menos.
Que és un dels grups eivissencs, jo crec, amb major projecció, jo crec, no, segur, sense cap dubte, perquè, gràcies. Per exemple, estàveu aquest divendres tocant a Santiago, de Compostela,
sí.
I en els darrers discos heu aconseguit moure-us bastant. I acaben de llançar el seu tercer àlbum, que es titula Linde, i que és disc de la setmana, aquí el primer vol a Formentera. Un disc que no sé com el podem definir, Guille Podevin, en línia amb els anteriors...
Bueno, es algo muy diferente. Linde, a ver, realmente se nota la evolución, se nota un poco que somos gente bastante alternativa y se nota que somos gente que escuchamos mucho tipo de música. Yo, por ejemplo, soy el más popero alternativo, indie, pero tenemos a Alex, que batería, que es bastante, es metalero, es heavy, y luego José, que es guitarrista, que es bastante bluesero, y creo que se nota bastante un poco el, cómo cada uno tiene su línea en cuanto al estilo, ¿no? Cuando nos dicen qué estilo somos, solemos decir rock alternativo, pero en cuanto al indie, creo que es el disco más mainstream, un poco más popero, un poco más accesible de los otros. Y muy contentos con el resultado, sobre todo el feedback. Ha sido, la verdad, que nos está abriendo ahora puertas por la península, que es un mercado bastante difícil, pero muy contentos con el resultado.
Vosaltres sou Guille Podevin, que és el líder del grup, Àlex Costa, com deies, a la bateria, José Cruz, a la guitarra, i Celia Bex, en el baix, que està darrere incorporació.
Sí, esta és la nova incorporació, bueno, és una exclusiva rara que me dijo la manager, me dijo, no lo digas, pero bueno, ya hemos dicho en redes. Sí, a ver, es una chica que trabajó en la Love You, en Marlena, son gente top, gente de primera división, y nada, se lo propusimos después de un concierto en Madrid el pasado septiembre, y pensando que nos mandaría un poco a tomar viento, pero no, nos interesó por nosotros, y nada, pues hemos trabajando con ella allá desde Madrid, estamos trabajando un poco a la distancia, es un poco extraño ese tipo de relación, porque estamos a base de Zooms y videollamadas y tal, pero bueno, ella se acercará y nosotros acercaremos para preparar el show con ella, y muy contentos porque sabemos un poco cómo funciona esto del Star System, ¿no? De que siempre vas a ver a alguien por alguien conocido, y creo que esto nos puede dar un empujón.
Molt bé, està molt bé. Escolta'm, Guille Podevin, jo m'ha agradat molt el disc, està molt bé, encara no he tingut temps de sentir-lo sense, em falten un parell de cançons, després hem començat escoltant Punto de Partida, que sí, és la primera cançó sobre que se cobri el disc, i per tancar sentirem una mica millor Sushi Shock, que és un dels vostres singles, no?, que han estat anunciant i promocionant aquest disc prèviament. Vosaltres sou encara de treure discos, de treure llarga durada, supos que és una decisió personal teua.
Sí, a veure...
Ho dic perquè hi ha molta gent que avui en dia es fan darrere, va traient singles i ja, després al cap de dos anys te treuen un EP.
Estoy de acuerdo, a ver, realmente sacamos el disco, Vicent, pero nosotros hemos sacado el disco por fascículos. Hoy en día la industria ha cambiado, y yo antiguamente pues cogía mi CD, me abría mi libretito, me veía las letras, los créditos,
fotos.
Claro, es una experiencia, y ahora yo sé que la gente se consume, somos esclavos de algoritmo, de listas de reproducción, y a pesar de que el disco haya salido en septiembre, hemos estado meses anteriores sacando por fascículos algunas de las canciones, pero es algo que, pues, una pena, ¿no? Porque ahora un disco pasa desapercibido, y si no sacas por los fascículos, pues no llegas a tener la difusión que quieres. Hay un dato que me asusta, que odio, que dicen que en Spotify el 70% de los oyentes no escucha la canción entera. Pues ahí lo tienes, ¿no? Y eso es jodido. Pues la gente lo sale y tirar, lo pone en su lista de producción, y sabemos cómo funciona la industria. Así que bueno, el disco lo sacamos, pero habiendo sacado ya 4 o 5 canciones anteriores, ¿sabes? Entonces es algo que tenemos que adaptarnos, y así va el negocio.
Des de que estaves amb Indulgentes fa com 15 anys, bueno, darrere, que era un altre grup de rock.
No ha llovido. Hay gente que me ha dicho que este disco se parece bastante.
Algunas cançons sí que es pareixen,
sí,
bastant.
Sí, a ver, porque son canciones muy cambiantes, me gusta mucho, esto lo discutí mucho con los productores, que siempre decía que siempre todas las canciones tenían que ser intro, estrofa, estribillo, puente, y yo era un poco raro y decía, pues ahora me voy a un puente con un solo, y ahora me voy a una parte electrónica, entonces discutimos eso, y hostia, esto es una estructura un poco rara. Pues yo creo que la gente le recuerda a esto Indulgentes, que éramos un poco alternativos, muy, muy cambiantes, y hombre, obviamente si Indulgentes, el cantante era yo, pues inevitablemente todo el mundo va a pensar que Indulgentes está en el disco. No,
millor raro, tío. Si avui en dia, si escoltes música, la música peca bastant de fer lo mateix.
Exacto.
No només en el rock, de fet, sí, el rock s'escapa una mica, però el reggaeton és tot igual, el pop moltes vegades és tot igual, el rock és tot igual, i si escoltes una mica... Si escoltes poca música, això funciona, però si escoltes música, molta música, deixa de funcionar.
Claro, a ver, es algo arriesgado, pero es que quiero hacer lo que me gusta, ¿no? Y cuando una canción...
Escolta, no te ha anat malament.
A ver, una canción, Vicent, siempre... Lo dijo Joan Barbé, dice, las canciones se abandonan, no se acaban. Eso quiere decir que las canciones que estáis escuchando ahora es la versión 272. O sea, quiere decir, estás dando vueltas a canciones, una versión tras otra, desde que se empezó las primeras maquetas en el ensayo, en el local, hasta la mezcla y la masterización. Han cambiado mucho. Entonces, tomar decisiones y saber cuál es la versión correcta. Y estamos orgullosos, quiero decir, yo ya he perdido un poco las perspectivas si son buenas canciones o no, porque las he escuchado tantas veces que al final veo un poco cómo funciona el feedback, y al final veo que funciona.
Escolta'm, ara estàu a Santiago aquest pròxim cap de setmana. No sé si us anirem a veure, Santiago. Cau una mica lluny d'Eivissa. Vareu estar a Sonorama.
Sí.
No sé si presentant l'àlbum aquí a Eivissa mateix. Va ser presentació oficial. Què tal, l'experiència? Com va anar?
Pues muy bien, nos trataron muy bien. Con la familia de Sonorama nos llevamos bien. Ya tuvimos la oportunidad de estar en la primera edición. Allá por hace 4 o 5 años nos invitaron al Festival de Aranda también un par de años y ahora nos ha vuelto a invitar en Calor de Soli gratuito en un prime time a las 10 de la noche. O sea, pues era muy difícil que no fuera bien ese concierto y sabiendo que tocábamos muy poco por la isla, pues la verdad que un llenazo completo y muy contentos.
Aquest és el tema que et volia comentar. Vosaltres tocau més fora d'Eivissa que no dins d'Eivissa.
Sí, a ver, es que eso no es...
No, que està molt bé. Vull dir...
Sí, lo intentamos. A ver, eso... En Eivissa lo que pasa es que intentamos tocar poco.
Acabas.
Claro, porque es que si tocamos mucho aquí, al final acabamos cansando a la gente. La gente no le importa ir a Santuaria y después a Eivissa a vernos. Intentamos no explotarlo demasiado, pero bueno, es verdad que esto también es... Es como nuestro punto de recaudación. Aquí tenemos un buen caché, nos tratan muy bien. Los ayuntamientos y asociaciones de vecinos nos pagan bastante bien y eso nos da para subvencionarnos un poco a la hora de irnos a la península. Pero no es casualidad, ¿no? Quiero decir, al final intentamos estar constantemente tocando en la península porque es allí donde llamas más la atención, donde hay más oportunidad de la difusión y donde pues, cosas como pasó lo de Celia... que se incorporaba a la banda o cosas como Sonorama, esto funciona así. O sea, si tú estás allí tocando constantemente, al final llamas la atención y ven un producto asequible para llevarlo allí. Entonces, al final, no es que sea casualidad, pero nos encanta tocar en Eivissa, obviamente, pero Eivissa es básicamente un poco para, pues eso, para tener algo más de dinero y luego ya invertirlo todo allí.
Escolta'm, com veus el futur? Quina estratègia teniu amb aquest àlbum? Conta'm, a part d'aquest concert que dèiem, que comentàvem a la península, el pròxim cap de setmana, com ho teniu més endavant?
Teniu
un manager, 3 managers, sí, representants...
Bueno, tenemos una manager, Miriam, un saludo desde aquí.
Hola, Miriam.
Sí, bueno, es una tía que mete mucha caña, pero no, que la verdad que no hace falta disciplina, porque en esto siempre es constancia, perseverancia, trabajo y un poco de suerte, obviamente.
Claro.
Entonces, claro, pues, ¿qué pensamos en el futuro? Pues, a ver, estamos teniendo un buen recibimiento, estamos cerrando algunas cosas que no podemos decir, que son muy buenas noticias. 2026 creemos que va a ser nuestro año porque tocaremos en varios festivales en verano, que aún no podemos decir por contrato, pero son muy top. Luego también estamos explicando a ver si podemos ir a México, porque con la logística es complicadísimo. Porque...
¿Pendejo que dices?
Sí, sí.
México,
México es un mercado interesantísimo, porque como cantas en español, pues claro, funciona, ¿no? Sobre todo Sudamérica, que le gusta el rock.
Es un mercado enorme.
Pero claro, nos llaman, pero tenemos que ver un poco, intentando ver con subvenciones o algo parecido, porque es que es una pasta llevar hasta allí. Pero bueno, el público lo tenemos, la gente no quiere que vayamos allí y intentaremos ir para allá. Y en cuanto a la península, pues bueno, haremos una gira. Estamos cerrando también bastantes fechas, más o menos de otoño e invierno. Y bueno, poco a poco, es una carrera de fondo, nos encanta estar en la carretera y disfrutando un poco de cara a sala, la gente, el calor y el buen feeling que está teniendo este disco.
Linde, de moment el podem escoltar en plataformes, totes aquestes Spotify, que en parlaves abans, i tota aquesta gent, però surt en vinil.
Sí, esto es un capricho nuestro, ¿eh? Porque sabemos que una vez...
Eso es que sou de bona casa.
Sí. A ver, realmente hubo una vez en un periódico local que me hizo una entrevista y puso en negrita con un titular y puso los CDs ya solo sirven para coger polvo a la cuantera de un coche.
Es cierto.
Y es que suena un poco osado, pero es que es cierto, ya el formato CD... Si lo compra tu familia, algo coleccionista, pero si quieres algo coleccionista, hasta incluso yo me compraría mi propio vinilo. Es que un vinilo tiene más encanto, es un regalo de Navidad, hay gente que no tiene tocadiscos que se compra vinilos. Sí, 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 realmente es que funciona. Es más caro fabricarlos, es mucho más contaminante, eso es cierto, pero joder, es un capricho nuestro, vamos a hacer una tirada de 200 copias por ahora, a ver si funciona, pero es algo un poco para nosotros.
200,
sí, porque es algo, es que son bastante caros, pero es algo un poco para nosotros y para... un poco capricho coleccionista, pero si vemos que funciona haremos otra tirada. Pero es verdad que el CD, olvídate, o sea, yo creo que ya para difusión ya un CD pasa desapercibido, sin duda, es el mejor formato de escucha, el WAP es un formato que
tiene una cualidad.
Exacto. Pero a día de hoy es que un vinilo, yo admito que tengo vinilos y no tengo tocadiscos, ¿sabes? Quiero decir, al final todo el mundo lo tiene como rollo coleccionista. Y siempre hemos tenido la primera vez que sacamos CDs con el primer disco, sí que es verdad que al final tuvimos una buena respuesta, familias, amigos, pues llevarlo a un concierto, me has pedido tú que trajera uno aquí, pero al final es que yo me avisé, lo siento, pero es que hemos pensado, en el segundo disco sí que no sacamos nada, pero en este tercer disco creemos que pues para ir a un concierto a una sala, pues tener pues nuestro merchandising y un vinilo es lo mínimo que hay que tener pues para el recuerdo de la gente que esté allí o para pues a un regalo o a un detalle.
Clar que sí, que es puguin comprar una cosa i una camiseta. Per què es diu Linde, aquest tercer àlbum?
A ver, bueno, salí de... A ver, esto fue un poco largo, pero bueno, voy a intentar reducirlo. Era una época un poco extraña para mí, un poco oscura. Salí de una relación bastante larga y quería un tipo de concepto como de división, frontera, línea, algo que fuera como cuando dejas a alguien, entonces uno se va hacia otro lado. Luego también, la nueva era de Billy Flamingos era un poco con otros componentes, era algo nuevo de dejar el pasado hacia el futuro. Y nada, mi actual novia, que es arquitecta, me dijo una, que yo no sabía, por cierto, yo Linde no sabía qué era, porque me dijo lo de colindante, ¿no? Y dije, pues llámale Linde. Y yo, ostras, me encanta la palabra. Linde, pues es
no
un
poco...
¿No
sabías lo que era Linde?
No sabía la palabra en sí, colindante, sí. ¿No? Todo el mundo ya sabe que es colindante, pero Linde no lo sabía. Entonces me dijo, pues hago el frontera, línea, y yo, cariño, ¿qué puedo decir? Y dice, pues diré Linde.
Sí.
Y digo, hostia, me encanta. Y nada, pues al final fuimos trabajando con eso, porque todas las canciones es un poco en ese campo, no es conceptual del todo, pero bueno, todos están...
Però escolta, tu vius en Escam.
Sí, claro.
Saps que és una fita?
Una fita no, tio.
No li toquis ses fites en Esbasí.
Ah, sí, això...
I no hi ha nada sexual, eh?
Ah, sí?
Hòstia. No li toquis ses fites en Esbasí.
I això què és, tio? És com... Però escolta, què és? Com
un
Linde?
A sa marca,
no?
És la Linde, és perquè marca la Linde de tu tierra con la de l'otro.
Vale, pues mira. No, a ver,
no li toquis ses fites en Espagès no. De vora, tio, que estàs mort.
Pero bueno, en general de Linde me pareció esencial para explicar un poco lo que era la pues el antes y el después, el pasado y el futuro, y lo nuevo y lo viejo.
Escolta'm, Guille, podeu dir, no tenim més temps, recomanar-vos, de moment ho podeu adquirir en plataformes, escoltar en plataformes. Linde és tercer disc d'aquesta banda que es defineixen com a rock alternatiu, i és el que són segurament. Banda eivissenca, una de les bandes amb més vocació nacional i internacional que tenim a Eivissa i a les Balears, i res, escoltar-los una miqueta. Moltes gràcies.
Gràcies, Vicent.
Idò, això és un dels singles d'aquest àlbum, d'aquest Linde, es titula la cançó Sushi Shock. En la música de Billy Flamingos tancam avui el nostre programa. Anau molt enseny per al món, anau ensenyat. Ara a les 7 arriben els companys d'informatius amb totes les notícies. Nosaltres tornarem demà, que ja serà dimecres a partir de les 6. Que passis un dia boníssim. Siempre dolor permanente no va a desaparecer.